A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Tenim una barreja de coses sobre la taula, una barreja de temes entre els que vàrem exposar la setmana passada, entre alguns que han aparegut als diaris i molts matisos per fer, o alguns matisos per fer. En el nostre temps de família, com sempre, des del carrer Pau Barbeig, número 16, des del Centre de Reeducació de Vit, en Roman Pérez. Roman, bon dia, bona hora.
Bon dia.
L'amor, l'odi, aquells consells de l'Associació Americana de Pediatria que et van posar una mica en guàrdia, aquella visió tan idíl·lica de la infantesa i aquests pares que només volen que el món sigui molt feliç per als seus nens i volen, no sé si dir, apartar-los de tot allò que els pugui significar un mal moment?
Costa de veure. En tot cas, és una simplificació abusiva d'una cosa tan complexa com és la infància i com és la família i com són les funcions maternes i paternes. No? Tot el que té com a destí un consell general per tota la població i en tots els casos, francament, són paraules buides. No?
Sortia al diari Ara un article de... parlava amb Eva Millet i l'article era molt interessant. La senyora Millet diu textualment: deixem de preguntar-ho tot als nens. La família no és una institució democràtica.
Exacte.
Exacte. I li dèiem a en Roman, ens sembla que aquest article t'agradarà molt perquè s'alinea en... ara millor, s'alinea amb aquelles expressions que varen comentar la setmana passada. L'article diu, entre altres coses, hem passat de tenir fills moble, a qui feien poc cas, a tenir fills altar, que venerem. Una nova generació de pares practica la hiperpaternitat, un model de criança originari dels Estats Units i propi de les classes mitjanes i altes, que es caracteritza per una sobreprotecció d'uns fills que s'han convertit en el centre de les famílies del segle XXI. Així ho sosté Eva Millet en el seu últim llibre. Li pregunten a la senyora Millet per què els pares d'ara som més protectors, i ella contesta: una de les raons és demogràfica. Si només tenim 1,3 nens de mitjana, aquest nen és el centre d'atenció de la vida dels seus pares. I no els estem fent cap favor. És clar que són superespecials, però per a tu, no per tot el món, i s'han d'acostumar que no són el centre de l'univers. Així comença aquesta conversa, però sí, sí. És que la llegia a mi pensàvem, però així és exactament el que ens deia en Roman el divendres passat.
Sí, és que a veure, és que hi ha tot una... diríem, no és la corrent majoritària, no és la corrent que impera, no? Impera més lo de la societat de l'Associació de Pediatres Americans, impera més les línies americanes, però això no vol dir que no n'hi hagin altres línies molt més consistents, al meu entendre, i que reuneixen altres sensibilitats. És a dir, en un més enllà de la conducta, per tenir en compte tot el subjecte, la subjectivitat en el seu, en tot el conjunt. Aleshores, més que sobreprotecció, el que hi ha és una sobreestimació dels fills. No? Però sobreestimació no en el sentit d'estimar, sinó de sobrevaloració, una hipervaloració. Aquest és el problema.
L'estimació no té mida, és un sentiment.
No, l'estima és clar, però si una cosa, són dos tipus d'estimació. El problema és que aquesta és més una estimació narcisista.
D'acord, és que tinc la sensació que m'estàs dient, actuant des de la sobreestimació.
A veure, és el que està sobredimensionat és el lloc de l'infant. És en aquest altar que diu la senyora,
sí,
que els posen,
sí,
efectivament.
Que t'anaves a sentir amb el cap i deies, sí, exactament és això.
Exactament és això.
És ficar el fill en un altar.
Sí, i és el centre de la vida dels pares, és la persona més important d'aquest món, és que això ho pot ser, però diríem d'una forma... És a dir, i sobretot que ell no entengui, o ella no entengui, que és aquest el lloc que té.
A veure si ens ho pots definir encara millor, perquè per uns pares... ja diguem per uns pares, no diguem per una mare, el fill és el més important del món.
diríem, el fill marca un abans i un després en la vida de qualsevol persona.
Però és lògic que uns pares diguin, no, no, per nosaltres, els nostres fills, el nostre fill és el més important del món.
Bueno, la qüestió a quina distància està tot l'altre. El problema és quan és el centre de la vida. No és que sigui només el més important, sinó que tot gira entorn a aquell, a aquell infant.
No, no pot ser això.
Si és... és el preu que després, quan va a escola, com li vingui el mestre a dir alguna cosa, quina cara li posarà aquest nen?
T'ho pregunto d'una altra manera. Un fill no justifica la vida dels pares?
O un fill no està en el món per completar i satisfer la vida d'una altra persona. Té una dependència dels pares immensa i tindrà un deute amb els pares impagable, com tots tenim. Però això no el converteix en un objecte de l'ús dels pares, per la satisfacció personal del pare. El meu nen és el més maco del món, és el més fantàstic del món, està molt bé, clar, i quan de vegades dius, i no és amor de mare, diu, no, que va, és objectiu. Clar que és amor de mare, però l'assumpte és poder reconèixer i no actuar en funció d'això. Perquè si no, s'inhibeixen. Mira, la primera, la senyora aquesta diu, prou d'explicacions, prou de demanar als fills. És que s'ha arribat a un punt en el que les diferències s'han esborrat. És com si o tots són nens o tots són adults. No se sap molt bé per on va. De vegades sembla que tots són nens, els pares absolutament infantilitzats, o que tots són adults. Al nen se li dona un lloc d'adult, al que se li consulta i se li pregunta sobre què s'ha de fer.
Suposo que ho podem matisar, és a dir, els pares li poden preguntar al seu fill o la seva filla, escolta'm, què t'agradaria fer avui?
Però això és molt diferent.
Ah, d'acord.
Una cosa és tenir present, preguntar sobre què t'agrada, però una altra
quina
és...
Quina línia més fina que és aquesta?
Sí, però no. No, perquè són coses a l'alçada d'un campanar. Diríem, quan per exemple s'està requerint o demanant...
És com si diguessis, no heu d'utilitzar l'estimació per educar els fills, sí. Perquè caureu en un parany.
L'estimació està...
Hi és.
I apareixerà en l'educació. Però el problema és l'estimació aquí. Val? Si jo, diríem, li dono la xocolatina, això que deia, si sí. els consells aquests, si fa un atac, una rabieta en el súper, no li donguis el que ha demanat, perquè si no sempre... Depèn. Si li dones només perquè tu no vols passar un mal rato...
Malament rai.
Malament. Si li dones entenent que és que en aquell moment o passa això o passa allò i com és l'única vegada o això et permetrà per la següent vegada, això és diferent, ho fas en funció, o sigui, en relació a la funció. A la funció paterna o a la funció materna, que té cura de l'infant, que protegeix l'infant fins i tot de si mateix i sense consulta. Que no veus que ho faig perquè... No ho veu. I no cal que ho vegi. No cal que ho vegi. Ja ho veurà quan tingui 30 anys o quan tingui fills. O no ho veurà mai. I continuarà preguntant en 30 anys, i per què no em deixa dir? Pues mira, ja t'ho he explicat, senyal de que no... És que, perquè no és una assemblea. No és una qüestió d'assemblea, no és una votació amb alçada que tothom, diríem...
Has coincidit absolutament en aquesta forma de definir-ho, eh?
És que no sé com... Són obvietats.
D'acord.
Són, en sèrio...
Sí, sí. Vols dir, la relació entre pares i fills no es pot establir en un igual.
Efectivament. És asimètrica, és...
Sí, sí. L'opinió del fill no pot ser la mateixa, pot coincidir, però si no és la mateixa, quan un és fill...
Mira, hi ha nens que són capaços de dir-te, tinc un germà perquè el vaig demanar. Diu, no serà per això, diríem. És molt diferent que un nen digui... o sigui, que se n'adoni que ell també volia el germà, però que si hi ha un germà és perquè ho volien els pares.
D'acord.
No ell. No és que ho tingui mal explicat, és que hi ha alguna cosa que s'està transmetent en aquesta línia, i això és una cosa que després són molts pares que s'escolten dir ja el pots tornar al germanet, que no el vull, no cal, a més jo vaig dir nena i no nen o viceversa, és a dir, quan, però molts pares no tenen inconvenient en dir, bueno, és que perquè no es quedi sol, ens ho demanava tant, li portem un germanet com si fos una espècie d'ofrenda o de regal.
Però gairebé Ara, amb matisos també, entraríem dins aquell àmbit de la convenció social. Quan moltes parelles tenen una criatura, el primer que s'escolten és: bé, i la parelleta, què? Diguem-ne, gairebé tenim instituïda una certa convenció social que el nen sol o la nena sola... Vaja, serà...
És cert, tenim una convenció, tenim una llarguíssima i ancestral tradició de tenir molts fills. No de tenir 1,3, que ja sona fatal.
Sí, que és cert.
1,3, o sigui, dius, si tens un, et falta 0,3 nens, i si tens dos, et sobra 0,7.
L'estadística, sí.
L'estadística, exacte.
Que té però és a dir, tenim com allò molt el que pensen els altres o el que creuen els altres, i aquí al final gairebé és anat a petar en què en el nucli familiar el que pugui pensar el nen o la nena també és considerat pels pares, quan no hauria de ser així. Els fills es tenen perquè els pares els volen tenir.
Els que decideixen, els que governen la vida familiar i la vida dels fills són els pares. I això és radical, no és matitzable.
Sembla una obvietat, per això.
Sembla una obvietat, oi? Però no ho és. És que ara
no ho
estem,
és.
Estem en els temps que corren. L'obvi és un descobriment. Jo em trobo fent intervencions amb infants i amb pares que són de l'ordre de la obvietat més total i absoluta. Sí. I l'obvi no es veu.
Bueno, és a dir, l'article ho reflecteix bé. Hem passat d'aquella, de l'època de la submissió,
sí,
en què els fills, diguem-ne, la jerarquització familiar era absoluta i els fills... Allò, aquest moment en què...
l'entronització
del fill o la filla.
Sí, bueno, Freud parlava justament de His Majesty the Baby, no? que diu, o sigui, aquell nen, quan ve el bebè, té però totes les virtuts del món.
Però és clar, el fill s'ha entronitzat perquè els pares han renunciat a exercir un paper, no? Si els pares exerceixen un paper, el fill no s'entronitzarà.
Igual no és mal paper ser el pare del rei del món. No està malament, tampoc, no? Home, ja que no pots ser tu el rei del món, això és el que diu Freud, justament, que projectem en el bebé totes les perfeccions que no que tenim, totes les satisfaccions que esperem aconseguir, que
tot
no
allò
passi...
que haguéssim volgut, exactament. Tot allò que haguéssim...
Clar, però tot això són coses absolutament narcisistes, és de quanto me quiero yo. Jo me amo tanto i m'encantaria que el meu es realitzi en un altre. Però, i és necessari, i això, si no hi ha això, mal assumpto, eh? Però això és inaugural, això són els començaments, això és el nadó, no un nen de 5 anys, que ja és diferent, que ja necessita una llei, una normativa, unes guies, una contenció, unes paraules, i on ja és una altra, no sóc jo, és una altra. I la funció dels pares és, per una banda, protegir-lo. No sobreprotecció, no hiperprotecció, no. Protegir. I la protecció té que veure justament amb no fer assemblees, amb no col·locar-lo en el mateix nivell com si fos un adult, perquè això és una cosa desubicada, és una cosa això ambigua. I l'ambigüetat és terrible per l'infant. No hi ha cosa pitjor que l'ambigüetat, perquè no sap a què atenir-se. Un infant necessita coses clares i el contrari de l'ambigüetat és la definició.
I que no s'espantin els pares, que es pot fer això i no passa res, Això sí, això no, això sí, això no, això sí, això no.
Clar,
farem això, farem l'altra cosa, farem no sé què, tal.
No s'espantin de cap de les maneres.
D'exercir aquest paper.
Ni per exercir-ho, ni perquè es trobin amb molts problemes quan ho facin, o amb obstacles, o amb que no és fàcil. I doncs s'ha de reconèixer la complexitat que té la subjectivitat humana i els vincles humans. Som complicats, no som senzills, som complexes, no tant en el sentit de la complicació com en el sentit de la complexitat, de que tenim molts elements i i establim xarxes i relacions, i el cap és complexa, és molt complexa. I els infants més. Els infants són encara més complexes pels adults, i en el sentit de que això, que tenen un accés al llenguatge, deia l'altre dia una mare del fill que li deia: és que quan ens vam canviar de casa tal, i la mare diu: ostres, com ens vam canviar de casa, si no ens hem canviat mai de casa, I aleshores li deia, i al final va ser quan van fer obres a la casa.
Casa?
Aleshores, no és ens vam canviar de casa, quan vam canviar la casa. Val? Només canvia això, un monosíl·lab. I amb això canvia tot el sentit de la frase, cosa que el nen ni se n'adona ni li importa massa. Però l'adult resulta que l'està escoltant com si fos un premi Nobel de literatura, no? Com si fos un filòleg. I no cap filòleg, és un nen, és un infant que té un ús que està en adquisició, és a dir, és com un L dels cotxes, és a dir, si està, no segueixes un L, l'últim que s'ocorreix, per exemple.
Sí, que ens vam dir, feu una cas, però no en podeu fer tant de cas.
És que fer cas és en el sentit de conèixer, d'escoltar, de mirar-lo allà on està, de reconèixer-lo, no de fer el que digui l'altre o esperar que aprovi les coses que decideixen
les decisions
els pares.
Dels pares.
Clar, a veure, això que diuen
perquè,
els polítics...
Perquè una nena pot dir, no, jo no vull un germà.
Clar que ho pot dir.
I sentir-se gelós del germà, sí. I enfadar-se amb el germà i sentir que la seva presència l'incomoda, això...
Sí. Clar, poden passar moltes coses, és a dir, en general diríem sempre incòmoda la presència d'un germà, diga, el més gran, eh?
Incòmoda perquè pren un espai.
Efectivament, i deixa clar justament que no és el centre del món. És que aquest és el problema. Si se l'ha estat entronitzant, de cop i volta diuen, saps què? Busquem un altre. Diu, però com? No, trampa. No pot ser. Traïció. Alta traïció. Però és clar, però és que té raó. Té raó, és alta traïció. M'heu fet creure que jo era el no a més de tot i que us
estàveu
totalment plens i satisfets. Ara què ve de buscar un altre? Això és infidelitat, això és pitjor que una infidelitat amorosa en la parella.
Això es pot entendre així, eh?
És a dir, és que no hi ha una altra
manera
d'entendre.
No hi ha una altra manera, eh? No, t'ho pregunto per si algú pot pensar, per quina exagerada... No.
És que... entra dintre d'una determinada lògica, però és la lògica fomentada des d'aquest narcisisme on tal...
Des d'aquest excés de tot.
Efectivament. Però és per la quantitat, però és per la qualitat. És el tipus de component de la vinculació. Vull dir, no és el mateix fer coses que per satisfer el narcisisme dels pares que fer coses per satisfer les necessitats de l'infant, eh? Perquè és reconèixer...
No és el mateix fer coses pel narcisisme dels pares que no per satisfer les necessitats de l'infant.
Efectivament. Moltes vegades satisfer les necessitats de l'infant, per exemple, que li diguin que no...
Comportarà...
Clar, no fa gràcia, no fa il·lusió...
Gens ni mica.
Enfadar-se amb el fill no fa il·lusió, normalment, i no agrada, però toca. És necessari per la funció. És necessari perquè és una altra persona, que no sóc jo, que necessita aquestes atencions. O sigui, és una necessitat que ve marcar. Que en aquest sentit és el que diem una qüestió tercera. No és algo que es juga entre l'infant i el pare, sinó que també hi ha la funció, que és un tercer element, que delimita. No? És a dir, un pare no fa el que li dona la gana. Hi ha determinades coses que van lligades a la funció paterna. Va sortir la qüestió del títol de la passada, la qüestió del clatellot,
sí.
I la qüestió de l'amor-odi. A veure, una cosa és l'ambigüetat, que no és gens convenient, i una altra és l'ambivalència, que és justament que en l'amor hi ha components d'odi. No és amor per una banda i odi per una altra. Van amalgamats, en forma part. Diríem que la pròpia estimació també genera odi. Perquè hi ha massa, perquè hi ha massa poca, perquè no acaba de ser el que un voldria o pensa que hauria de ser. És a dir, sempre, a veure, hi ha crims passionals, dic, per posar-ho ja en un extrem.
Sí.
Bueno,
en tota estimació hi ha odi, però no es pot estimar fent mal, no?
A veure, això no justifica ni explica l'anar fent mal, i menys en la relació paterno-filial, Aquest és, diríem, la cosa més abusiva que pot haver-hi. És a dir, mira, jo ara estic parat en el paradigma de que tot el que no sigui cuidar i atendre a l'infant és una forma de maltracte. Per exemple, el ningunejar-lo o el ignorar-lo...
Tot el que no sigui cuidar i atendre l'infant és una forma de maltracte. Uh-huh. Ens posem al principi de la conversa i aquells, uh-huh, i aquells pares que et poden dir, escolta'm, Roman, però si més que el cuidem...
És que jo, quan s'entronitza l'infant, el que s'està cuidant és el que entronitza.
Que quedi clar. La hiperpaternitat no és cuidar l'infant,
no.
És cuidar els pares, per dir-ho d'alguna manera.
No, és estimar-se molt a
si mateix. És estimar-se molt a si mateix.
Sí.
D'aquí que t'ho preguntava així.
Sí, està bé. No,
és a dir, cuidar el fill no vol dir exercir la hiperpaternitat.
No. O sigui, fixa't, moltes vegades, jo crec que aquí també, ella ho diu, més que ser hiperprotector, és tenir actituds, tenir components. Dic perquè el del ser és una cosa molt complicada. I ara estem en un moment... De tal simplificació que per una característica ets, no? Quan no, diríem, ets bruxista, perquè vas al dentista i et diu, escolta, tu a la nit vas, ets un bruxista, diu, vale, sóc un bruxista, vas una, per una característica fa... Hi havia aquella dita, no me'n recordo de qui,
allò,
és un clàssic...
Allò que t'ho dius tu de les etiquetes, doncs ara és el que...
Amb una facilitat...
Increïble.
Increïble. Aquest, no sé qui era de la literatura, el d'aquell de que por un perro que maté...
Me llamaron mataperros.
Mataperros me llamaron, no? Que avui en dia és que no cal ni que el matis. Amb que el miri malament, ja més que prou. Justament, hi ha preguntes sobre el ser. Jo crec que l'altre dia parlant amb un pacient, que de vegades els pacients pregunten, no, per què és el que estem fent, què és una psicoteràpia, no, què és la psicoanàlisi, i jo li deia, mira, perquè la conducta, perquè dic, mira, lo de la conducta jo crec que és un tema d'intentar fer científic, però en el sentit de les matemàtiques, algo que no ho és. Jo crec que les preguntes sobre el ser i sobre el psiquisme estan més a prop de la filosofia que no de les matemàtiques. El que passa és que té una altra funció, però són les preguntes sobre qui sóc, no? Cap a on vaig, què desitjo,
qui
m'importa, qui m'estima. Són totes aquestes preguntes que ens atreveixen a tots. Ens atreveixen a tots. I tots hem tingut infància. Els pares també. I de vegades... alguns pares, o per alguns pares, és un intent de reparació de la pròpia infància. Ara aquest nen tindrà tot el que jo no he tingut. Jo no vaig ser cap rei de la casa.
De nou aturem-nos aquí. Fins a cert punt és un pensament lògic i bonic aquest, no? Un pare que hagi tingut una infantesa plena de mancances de tota mena, que pugui desitjar, un pare o una mare que pugui desitjar pel seu fill o per la seva filla, doncs una infantesa millor. Sense les seves mancances, sense tot allò que va passar. Això és un bon plantejament.
Si està al servei...
Del fill.
Del fill, sí. Si està al servei de la pròpia reparació o de la pròpia satisfacció, ja no.
És a dir, que el pare pugui pensar, mira que bé que ho estic fent a diferència del que va fer el meu pare amb mi, malament rai, si anem així.
Malament. A veure, és com dir que jo només parlo castellà i català. Doncs el meu fill aprendrà alemany, francès, anglès. I resulta que el fill és negat pels idiomes i que no té el mínim interès als idiomes. Pues és una forma de maltracte, en el sentit que no s'escolta i no s'atén a les necessitats d'aquell fill. L'alemany, l'anglès i el francès és una necessitat del pare. Mm-hmm. Del pare infant.
Però atendre les necessitats del fill no vol dir fer exactament tot allò que el fill vulgui.
No.
No.
No té res a veure amb això.
Et trobem a dir al principi, aquesta és una línia molt fina, perquè cada dia els pares troben situacions
cada
que
dia
els demanen una presa de posició davant d'interessos, demandes, el que sigui, que els hi puguin fer els fills.
Ho demanen, o també poden dir d'una altra manera, els pares sempre van amb una posició presa, o no poden abandonar mai la posició, que va lligada a la funció.
O sempre hi han d'anar, vaja.
Han d'anar, clar, és a dir, amb la qual cosa cada tant... utilitzar el que ja se sap. Ja saps que si surts de botigues et demanarà xicleta, et demanarà que li compris no sé què, et demanarà posar dintre el carro,
Bueno,
doncs utilitza tot això que saps. Mira, en els consells aquests de la societat de pediàtrica, no, sé mejor padre, ¿no? Mejora. Reconoce tus errores. De lo que se trata no es de mejorar, sino de ser diferente, de no quedarse repetint constantemente las mateixes cosas. Es decir, allò de que l'home, de que ens ho peguem amb una pedra, que sí, pero como mínim que no sigui la mateixa. Anem canviant de pedra, no? Ens ho peguem amb una altra, porque ya, aquesta ja l'hem vista. Aleshores, això també implica en els pares, i cosa que és difícil, un exercici de reconeixement de la pròpia implicació en això que estan fent. És a dir, com participen, no? Quan els pares diuen, és que li dic 500 vegades i no ho fa. Dic, bueno, i tu per què li dius 500 vegades?
És a dir, fins a quin punt són responsables?
Clar,
que vaja, també. Que deuen ser els màxims responsables. No?
D'última, sí.
D'última, sí, no?
Els subsidiaris,
com diria. Subsidiaris, com diria. Que,
no? Els seguros.
Vulguin o no vulguin.
Exactament. D'últimes, és a dir, quan passa alguna cosa amb un infant, a qui li has de demanar comptes és als pares,
és pares.
No a l'infant. Que a l'infant també, també, però és també. No és fonamentalment ni únicament. Són els pares els que responen pels fills.
Ens guardem per la setmana que ve. Aquest titular, una mare aconsegueix 200.000 firmes contra els deures i encén un debat polític, perquè nosaltres anàvem precisament allò, els deures, anul·lar els deures a primària.
A veure, ja últimament, en diferents, el sistema educatiu, o sigui, el convencional, està obsolet. O sigui, no respon a les necessitats de la infància del segle XXI.
Avui no sé si t'has pres alguna cosa,
però... No, saps he organitzat i he participat en dues jornades sobre infància, dos dissabtes seguits.
D'acord.
I porto molts mesos treballant.
Perquè tinc la sensació que és com si haguéssim obert... Però és bo fer deures a casa?
A veure, depèn també del que passi a col·le. Si vas 4 hores a col·le, igual fer deures té un sentit. Si vas 8 hores a col·le... Quin sentit té fer els deures?
10 i 47 minuts, divendres que ve, més. Però pensin que no es pot tenir un nen o la nena en un altar. A l'altar només els sants. Vaja, com a titular. Roman, gràcies.
Sisplau,
fins divendres.